Al matí, amb Raquel García.
I tots els dijous, a aquesta hora, el que us volem proposar és somiar desperts. Això sí, sempre a la butaca i veient la gran pantalla.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina?
Yo soy tu padre.
I és que tots els dijous doncs, encetarem aquesta nova secció, 24 frames, i tindrem sempre a l'estudi el nostre convidat, el nostre seccionista, Ivan Mardonés.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Bon dia.
Business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Aquesta temporada deixem de banda la tecnologia, no? Que ja portàvem moltes temporades parlant doncs, de gadgets i d'aplicacions i novetats, i aquesta vegada ens centrem en el món del cinema, del
setear. La verdad es que me hace muchísima ilusión empezar esta sección porque es mi segunda...
Pasión.
Sí, o la primera, se podría decir, que gracias a la primera es cuando he entrado en la segunda. Y me hacía mucha ilusión. Siempre una cosa que hablábamos siempre de hacer una buena sección, una nueva sección, algo de cine... Cine honesto, cine para el cine, cine en el cine. Hablar de cine, no hablar tanto de los estrenos en streamings o las series de novedades, sino aprovechar los estrenos para hablar de singularidades de algunas películas o onomásticas de algunas películas.
Del com es va fer, no? Anécdotas, making of, sí, anécdotas, sí. De bandas sonoras, no? És que, sí. Clar, és un món infinit.
És inacabable y con cada película podemos hablar de muchas cosas, de la vida, del amor...
Des d'aquí reivindicarem també l'experiència d'anar al cinema. Tu ets un gran defensor.
Sí, por eso digo que voy a intentar siempre hablar de los estrenos y cuando no sea un estreno hablar igualmente de reivindicar el acto de ir al cine. Estamos demasiado, siempre estamos hablando de los estrenos en streaming y las casas de streaming se están como adueñando un poco de la experiencia y de los estrenos, pues hay que intentar que la gente siga yendo al cine, y porque esto es una experiencia que cambia muchísimo verla en tu casa, aunque tengas la mejor tele del mundo, con el mejor sonido del mundo.
El ritual, ¿no? ¿Tú sí. Ets de menjar crispetes?
Yo soy de la época donde no había multisalas y tenías que hacer la cola de la vuelta a la manzana para ver cualquier estreno, y lo hacíamos encantados, o sea que sí, es toda una experiencia.
Doncs nosaltres ens hem buscat un bon aliat per aquesta secció. El millor, si parlem de cinema, doncs tenim com a col·laboradors d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, a Cinema Sabadell, a l'Imperial, i al...
L'Eix Macià.
I l'Eix Macià, que sempre me n'oblido. I també és part fonamental amb un altre tipus també de programació moltes vegades i també d'espectadors, com explicarem. Miquel, bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Clar, avui doncs, comencem aquesta secció. Tu seràs l'encarregat d'explicar-nos, no?, aquelles estrenes, no?, que comencen sempre els divendres.
Sí, en principi intentarem explicar-vos les novetats de cada setmana, que s'estrenen, com sempre, divendres. Sempre hi ha alguna setmana que es canvia per decisions comercials que mai he entès, però que a vegades es canvia dimecres, es canvia dijous, però per norma general és el divendres. I portarem aquí doncs, el que portarà la cartellera de Sabadell.
Uh-huh. Ara fèiem doncs, el petit comentari. Hi ha molta diferència entre el públic, entre els espectadors dels cinemes imperials i de l'Eix Macià, i també en la programació?
Intentem que no existeixi aquesta diferència. Uh-huh. És a dir, en el fons són dos cinemes de Sabadell, són dos cinemes de la ciutat, i volem que visquis on visquis, puguis anar a veure el cinema. Estan separats l'un de l'altre, però no deixen de ser dos cinemes de la ciutat on es fa una programació... Acordem que amb el que s'estrena cada setmana. És veritat que el públic potser podem trobar un públic diferent, no et sabria dir per què, però el fet de que l'Imperial estigui a la Rambla doncs poder atrau un públic més proper perquè hi ha una concentració de gent més alta, però intentem que sigui una programació. Hi ha pel·lícules que es poden fer als dos cinemes i hi ha pel·lícules que només es poden fer en un dels dos cinemes.
Uh-huh. Ara l'Ivan posava una mica en context, no?, el moment actual que vivim amb tota aquesta explosió de plataformes, de formats digitals. Com encareu vosaltres doncs, el repte, no?, d'aquesta competència ferotge? Perquè me'n recordo que fa uns mesos parlàveu de la situació complicada, no?, que viviu a la indústria, al sector.
Jo no voldria prendre com una competència. En el fons no és una competència. No té res a veure el cinema en una sala que veure el cinema a casa. Són dos opcions d'oci diferents. Una no surt de casa i l'altra implica... sortir de casa, relacionar-te amb altra gent, és un acte social, el fet d'anar al cinema i de trobar-te amb altra gent, amb amics, amb familiars o amb el que sigui. No ens ho plantegem com una competència, però això no vol dir que no ens afecti. Que no ens afecti perquè vol dir que doncs, la gent prefereix quedar-se a casa per les opcions que siguin, però intentarem que la gent torni al cine i recuperar aquesta cultura i aquestes ganes de relacionar-te amb altra gent i d'estar en un espai. Una pel·lícula no és el mateix veure-la sola a casa, la mateixa pel·lícula la pots veure sola a casa o veure-la amb 50-100 persones més i s'encomana. És a dir, la por s'encomana, el riure s'encomana.
Totalment, eh?
Aleshores, crec que és una cosa que no hem de deixar perdre.
Heu patit, però... o esteu ara tranquils? Com encareu la situació? No tancarà, no?, cap dels cinemes de Sabadell. Llarga vida, no?
Llarga vida als cinemes, i la nostra intenció és seguir fent cinema durant molts anys. Per sort, nosaltres fa molts, molts anys que ens hi dediquem i volem seguir-ho fent. Vam superar en el seu moment hem superat diferents crisis, vam superar la crisi estic parlant del cine sonor, del sí. Mut al sonor. Després, quan va sortir la televisió, vam haver de competir contra la televisió. Quan va sortir la televisió, van dir, això s'ha acabat, ja la gent no vindrà al cine, es quedarà a casa. Bueno, el cine va seguir aguantant. Després, el videoclub, diu, bueno, ara sí que ja això s'ha acabat, amb el videoclub, la gent pot escollir la pel·lícula, ja segur que no d'això. Vam aguantar, després va venir internet i ara les plataformes. Bueno, si hem aguantat fins ara, intentarem seguir aguantant.
Jo crec que és un mitjà que té màgia i que enamora, com aquest mitjà, no? La ràdio, que sempre s'ha parlat que també doncs, sí, acabaria, no?, que seria el seu final, i no és així. També hem de parlar, precisament per omplir els cinemes, també la gent ha de conèixer totes les possibilitats que té, no?, de descomptes, de promocions... Mm-hmm. Explica'ns això també.
Veiem, tant l'Imperial com des de l'Eix Macià, sempre hem intentat que el fet d'anar al cinema no posar el menor obstacle possible. És a dir, intentar que la gent, que tothom pugui accedir al cinema, que tothom pugui venir al cinema i que no tinguin una excusa per no fer-ho. El fet de tenir dos cinemes a la mateixa ciutat i dos espais diferents, doncs obre més possibilitats que més gent pugui venir. Fem promocions a packs familiars amb preus per nens, amb preus per adults. De dilluns a dijous el cinema val 5 euros. És a dir, em sembla que qualsevol persona que digui que el cinema és car, doncs no coneix, no fa molt que no ve al cinema. No? Intentem targeta client, fidelització, punts, totes les opcions, sessions numerades quan la pel·lícula ho requereix, passes especials... estem tornant a fer la programació de l'òpera per fer òperes a l'Imperial... concerts, en tinc un que encara no puc anunciar però que serà
en
gros
parlarem, que en parlarem, de moment no podem fer spoiler, no. Però sí que pel que dius demostres que també us esteu reinventant, que això també és necessari.
Bueno, es que yo quería preguntar si para la película de Avatar 2 ya tenéis preparadas las salas.
Sí, les salas estan preparadas.
El nuevo 3D de Cameron.
Vale. De fet, hi ha una es fa una reposició de l'Avatar 1, sí. per començar a calentar l'ambient i regalar molta gent, una pel·lícula de fa molts anys, doncs que la gent la pugui recuperar, i després en el seu moment amb l'Avatar 2, que, bueno, que esperem que sigui un aconteixement de la mateixa manera que va ser el primer.
Por eso lo digo, porque es en diciembre, además, me parece, y es sí. Justo cuando las películas más recauda, y esta es especial por eso, porque es, otra vez es la tecnología, y esto es lo que no puedas ver en casa, ni va a haber un reclamo en casa, de hecho nunca ya, porque el tema de las teles 3D y todo esto se quedó casi antes que las películas 3D del cine.
Fue un fail absoluto.
Sí, pero ahora, bueno, James Cameron siempre sale como al rescate con las nuevas tecnologías en el cine, igual que lo hizo Peter Jackson, lo intento ver. Esto sí que por narices la gente va a tener que ir al cine. Encima es diciembre, es Avatar, toda la gente que vio Avatar 1 va a ir a ver Avatar 2 con las nuevas generaciones, así que esto va a ser un bombazo para el cine, seguro.
Esperemos.
A eso esperemos y nosotros lo explicaremos. Perquè, Ivan, tu seràs l'infiltrat.
Jo vaig ir diverses vegades. La
però,
primera la vi tres vegades.
Però aquell dia jo crec que fins i tot t'acompanyaré o buscarem algú de l'equip del matí perquè seria interessant fer un reportatge de, no? De com es viu una experiència, un ritual d'aquest tipus.
Hombre, a mi no m'importaria
no?
Ver com és el projector 3D i com funciona esto. No podríamos fer un vídeo, sí.
Sin ningún problema. Tenemos las puertas abiertas para que todo el mundo pueda conocer... ¿Cómo se hace un cine? El cine
es que también es eso, la sala de proyección tiene su magia, tiene su historia, tiene sus avances.
Antes tenía más magia.
Sí,
ahora...
Bueno, o sea, esto es una discusión que he tenido mil veces. Antes se veía borroso y te salía el cambio de... Pero era ese color vintage un poco de la experiencia.
Bueno, el cine no ha evolucionado en 100 años. Hasta el cambio digital, el cine se ha hecho igual desde mi bisabuelo hasta ahora. Las máquinas de mi bisabuelo podían seguir funcionando ahora mismo, con pequeñas adaptaciones a los nuevos sonidos y poca cosa más. Pero la estructura, lo que es la película 35 milímetros, lleva más de 100 años. En el momento en que se hizo el cambio digital, fue una revolución. También para nosotros, porque era un nuevo concepto, era una manera, una manera nueva de trabajar, que ha perdido un poco a lo mejor ese encanto, pero que es mejor, no nos engañemos.
Es mejor,
por desgracia, creo que el espectador no ha notado tanto la diferencia como lo hemos notado nosotros a la hora de implantar estas nuevas tecnologías. Pero sí, realmente mejora, no hay desgaste, no hay rayaduras, no hay ese frito de y no ese flicker de la imagen, pero muy poca gente...
Lo que podemos hacer es reivindicar un poco, es volver a pasar las películas que ahora están remasterizadas en 4K, pasarlas en el cine otra vez. Para que la gente incluso viera la diferencia, a lo mejor que había en verlas antes en la misma película que habían visto 20 años atrás, cómo cambia radicalmente y cómo es una nueva experiencia de sonido, de imagen y de todo. Los clásicos.
Doncs veurem, però com podeu comprovar, oients, aprendrem molt, reivindicarem molt, i també hem de dir a Miquel, abans de començar ja a veure què és el que ens porta la cartellera, llavors com encareu, quins són els nous reptes, no?, per vosaltres, per les sales de cinemes de Sabadell.
Els nous reptes són intentar que la gent torni a agafar el costum de venir al cine. Nosaltres no podem fer-ho sol i reivindiquem des d'aquí els estudis. En el fons, els estudis són els que ens donen el material que nosaltres podem. Nosaltres el projectarem en les millors condicions possibles. Nosaltres intentarem fer el millor cine del món, però no és nostre el contingut. Nosaltres no generem res de nou, aleshores depenem de les distribuïdores que són les que ens aporten el material i que són les que ens estan fallant una mica en aquest sentit a l'hora d'aportar títols. És a dir, abans ja teníem un títol, entre cometes, gros, uns títols més normalets i unes pel·lícules més petitetes. És a dir, que fa una programació complementària entre tots els gèneres, des del blockbuster fins a la pel·lícula infantil, fins al... la pel·lícula d'Ari Assaig. Aleshores, si aquest equilibri es trenca i no tens un bon equilibri entre uns tipus de títols i uns altres, la programació queda coixa. I aleshores la gent diu, vull anar al cine, què vaig a veure? És que no hi ha res. O el que ja no m'interessa, o em falta algú que d'això ja sigui anar a veure un Marvel o anar a veure un Truffaut, o veure una pel·lícula de... És igual. Ens falta aquest equilibri que no depèn de nosaltres. Nosaltres fem tot el possible, a Sabadell s'estrena el 90% de les pel·lícules que s'estrenen al país, és a dir, s'estrena pràcticament tot, amb major o menor èxit, però nosaltres ho oferim tot. Aleshores ens falta la gent que realment vulgui venir a disfrutar del cinema en pantalla gran, que la mida importa.
Sí que importa, en aquest cas sí. Doncs vinga, va, vull anar al cinema. Vinga, Miquel, a veure, què és el que sí o sí hem de veure? Perquè, quina és l'aposta?
A veure, aquesta setmana tenim una mica de tot. Tenim, començant per Viaje al Paraíso, pel·lícula de George Clooney i Julia Roberts. Bueno, una comèdia que ens pot recordar que ja se'ns ha acabat l'estiu, que ja se'ns ha acabat les vacances i que hem tornat al món laboral. Una
parella, tornada a la realitat.
Tornada a la realitat, una parella que se separa i que se'n va de viatge a Bali, casament de la seva filla, i intentar que no cometi el mateix suposat error que van cometre ells al casar-se i després separar-se.
Disculpe, tiene sus cosas en mi asiento.
Oh, perdón.
Oh, venga ya.
Tiene que ser una broma.
Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados.
Evidentment, clar, són dos actors, no?, amb una llarga trajectòria i que segurament aquest tipus de pel·lícula també tenen el seu públic, no? A mi m'agrada a vegades veure una pel·lícula romàntica.
Lo que decía es una cuestión también de los estudios. Si deciden hacer sus propios, una especie de reboots, remakes de sus propias películas con los mismos actores, es porque saben que funciona. No se van a arriesgar a contratar a Josh Clooney y a Julia Roberts si no les va a funcionar perfectamente en taquilla.
O sea,
es el otoño, como siempre, el otoño cinematográfico, uh-huh. que es también cuando la gente se empieza a poner triste y intentan que te pongas triste mientras luego te hacen reír. Bueno, sí, siempre funciona.
Bueno, recuperamos una pareja que ya estuvieron juntos en Ocean's Eleven, en la saga de Oceans, que una química que funcionó, i que aquí tornen, i amb un altre perfil, però que sembla que és una parella amb una química que funciona molt bé.
Molt bé, i d'aquesta pel·lícula més romàntica ens anem a...
Ens anem a pel·lícula La Jaula, una pel·lícula que s'estrenarà, o Jaula, que s'estrenarà a l'Eix Macià, en aquest cas. La primera la podrem veure a tots dos llocs, tant a l'Imperial com a l'Eix Macià. Jaula la podrem veure a l'Eix Macià, és una pel·lícula de terror, pel·lícula espanyola, amb Elena Naya, que la reconem va sortir en la pel·lícula de Woody Allen al Rifkin Festival, amb altres pel·lícules, i Loya Zorin i el Pablo Moreno, que va, un actor que va sortir en una sèrie La Peste, que és per el coneixem.
Clara, sé que me entiendes y sé que puedes hablar.
Paula, cuidado, frena, que hay algo.
Punto.
El cinema espanyol que també viu un moment, no? Jo crec, més dolç del que habitualment sempre es parlava, no? Sempre ha tingut com molts detractors.
Bueno, no sé si és perquè... No sé si és per un problema del que dèiem abans, no? De falta d'estrenes internacionals, amb la qual el cinema espanyol reixeix o té una presència més important per falta d'estrenes internacionals. Uh-huh. Per el que sigui, perquè durant la pandèmia es van fer les produccions, totes les pel·lícules que s'havien d'estrenar o postproducció o que s'havien d'acabar de rodar es van parar, amb la qual s'ha retrasat tot això, i pel·lícules espanyoles que estaven aquí, doncs han sortit. Una pel·lícula de terror, thriller... Una mica de tot.
Molt bé, i també ens anem a un altre d'aquest gènere, no?, de terror.
Un altre que també es trec, que serà l'Eix Macià i l'Imperial, a tots els llocs, és La Huérfana, El primer assassinato, que és una prequela d'una pel·lícula que ja, que ja es va fer el 2019, del Jaume Collet Serra, un director d'aquí, però que treballa molt als Estats Units, que ha treballat molt i que ha crescut molt allà, han fet pel·lícules amb Liam Neeson, que han tingut molt d'èxit, i inclús properament estrenarà Black Adam, on ell serà el director.
¿Qué hace él aquí?
Hemos encontrado a vuestra hija. Está viva.
Prepárese para los cambios. Tenemos una terapeuta infantil que trabajará con ella. 4 años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora es a su familia.
Esther. Cariño, soy mami.
Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba.
Haber vuelto es maravilloso. Echo mucho de menos a mi familia.
Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar.
Me sembla que has vist la primera part, no, Iván?
Yo soy muy fan de la primera parte. Soy muy fan, sobre todo, de la actuación de la niña. Uh-huh. Tengo muchas ganas de ver esta segunda parte porque, claro, lo hace la misma niña. Uh-huh. Son 11 años después. Y, a ver, yo he visto el tráiler. Y en el tráiler, no te acabas de colocar muy bien todo, porque lo hace... O sea, en realidad en la primera parte es más niña de
es
lo
más
que...
Es más niña de lo que tendría que ser.
Sí,
que
o sea, en realidad tiene 12 años... La actriz y hace que tiene 33 en la película porque tiene la enfermedad. Entonces ahí sí que te rompe un poco la cabeza. Pero en esta sí que parece que tenga 33 y hace como... En realidad como también como si tuviera 12. Entonces tengo muchas ganas de verla porque la niña yo lo hacía muy, muy, muy bien en la primera parte. Está muy bien dirigida. Esta, la segunda también es el director, es el mismo de The Boy y algunas películas más de miedo, que son bastante buenas, no son del típico terror gore uh-huh. tal, y solo de sustos, tiene bastante suspense, el guión suele estar bastante bien, y la verdad, solo con recordar la primera parte, que es bastante dura, tengo muchísimas ganas de ver esta en el cine, sobre todo.
Doncs segur que no ets l'únic friqui del gènere de fantàstic i del terror,
bueno,
que anirà a veure
jo
aquesta...
Jo voy a verlas todas del gènere, la jaula, todas, cuantas más estrenen, más películas de este estilo os traeré, porque realmente uh-huh. sí que se están estrenando muchas más películas de género, uh-huh. ya sea fantástico, de acción o de terror, y eso si manda la cartelera, yo encantado.
Què més, Miquel?
Finalment, una pel·lícula infantil, el Colegio de los Animales Mágicos, o el Col·legi dels Animals Màgics, sí. Una pel·lícula alemana basada en una sèrie de llibres d'una escritora que es diu Margit Auer, no sé si es pronunciava, és alemana.
Si no, que truquin. Si, ah, si algú sap, segur, sap... que truqui, que ens ho digui.
Hola, maca.
Bon dia.
Bon dia. Doncs segur que aquesta també fa les delícies dels petits i no tan petits.
Sí, una, dic, una pel·lícula familiar per nens i grans, sobre això, un col·legi on hi ha uns animals màgics que assignen a cada un dels alumnes, si el nen es porta bé, que uns animals que ajuden, una mica espècie una Harry Potter, d'això, i insisteixo, són basada en uns llibres amb molt d'èxit en el seu, sobretot a Alemanya, i que n'hi ha diversos, que n'hi ha més de 10.
Això m'encanta, eh? Quan els llibres serveixen, no?, com a font d'inspiració per després portar les històries a les pantalles i ajuden els nens, doncs, això, a omplir cinemes, però també
a descobrir els llibres. No deixa de ser un altre peu d'entrada després al cinema.
Clar, una altra manera, no?, de gaudir i d'alimentar-se d'aquesta cultura, que nosaltres des del matí sempre reivindiquem, doncs això, aquesta cultura. Per cert, Ivan, tens deures, llavors, per la propera setmana?
Sí, además quiero decir que también voy a ir a ver, porque también tengo muchas ganas de verla, Bola de Drac, y la voy a ir a ver en catalán, porque Bola de Drac se tiene que ver en catalán.
En versión original, el miércoles y la semana que
sí,
viene,
sí, pero
el jueves.
Me hace mucha ilusión verla en catalán, porque Bola de Drac, todos los niños que hemos crecido con Bola de Drac...
Lo hemos visto en catalán.
No podemos verla en otro idioma, y tengo muchas ganas de verla en el cine, en un buen estreno, y verla además en...
Sí, sí, aquí Bola de Dragón no.
Y no hay discusión, además. No hay debate. O sea, ya puede llamar quien quiera, que no hay debate. Bola de Drac es en catalán siempre, y en todo caso en japonés, si eres muy otaku.
Es que aquí también doncs, intentarem reivindicar... a anar al cinema a veure les pel·lícules en versió original, si es pot, no?
Bueno, també. L'Imperial tiene esa gran sala que sempre hi ha alguna...
L'Imperial ja és macià. Els dos sitios, los jueves, en versió original, sempre hi ha alguna pel·lícula en versió original.
Pues esto es muy importante también. A mí me gusta, o sea, vamos a verlas siempre dobladas porque por las salas,
tenim
porque
bons dobladors també, és veritat.
Bueno, però... eso es evidente y porque las películas se hacen para familias y, y la gente en este país todavía no estamos acostumbrados a lo que llaman ellos los cartelitos, a los subtítulos.
Però tenim una tradició de doblatge heredada, perquè no és volguda, és heredada d'una època passada. Que s'ha anat fent molt, molt potent fins al punt de que els doblatges en aquest país es fan molt bé.
Són referència per al resto del mundo.
Sí, es fa molt bé. Mires alguna pel·lícula doblada segons quins països i és de per riure, perquè és un senyor comentant que fa tots els personatges i simplement doble en un segon terme. Aquí no, aquí hi ha una actuació, hi ha un treball, hi ha unes feines, hi ha uns càstings, hi ha una feina molt important per part dels dobladors que fan que, doncs, com que no tenim el nivell d'anglès que hauríem de tenir o que tenen els altres gens, o el costum, deixem-ho aquí en el costum, aprofitem-ho.
Doncs jo també volia aprofitar per parlar de la pel·lícula 42 segundos, perquè a més té vinculació amb la nostra ciutat, amb el sabadellenc Pep Ambrós. Escoltem uns segons del tràiler.
El Comitè Internacional Olímpic ha atribuït l'organització de Jeux de la 25e Olimpiade a la ville de Barcelona, Espanya.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados.
Una pel·lícula que, a més, de moment va molt bé. De taquilla ens explicava ahir en Pep Ambrós, l'actor sabadellenc, que ha rebut bones crítiques i que sembla mentida que una pel·lícula del món de l'esport i més d'un esport més minoritari, no?, està aconseguint doncs, això, que la gent vagi al cinema.
Sí, no sé si és per la temàtica, si és perquè el fet de Barcelona 92, per la relació que té Catalunya, hi ha una tradició de waterpolo important, i ha funcionat molt bé, i sorprenentment els números a nivell nacional són molt diferents a Catalunya que al resto d'Espanya. És a dir, hi ha hagut una diferència entre les recordacions aquí i el resto del país. Tot i que els jugadors de waterpolo, tant de masculí com femení, estan fora, perquè estan jugant al Mundial, que són els que anirien a veure la pel·lícula, a més encara han de venir tots aquests, la pel·lícula estarà molt bé i la gent surt molt contenta.
Doncs mira, nosaltres podem escoltar a Pedro García Aguado, que potser molts el coneixeu per Hermano Mayor, que precisament ha parlat també doncs, aquí al matí i explicava també doncs, com havia rebut, no?, que la història, que aquesta història doncs, ara es porti al cinema, perquè hem de dir això sí, que és una història basada en fets reals, però en ficció.
Hombre, antes de la pandemia llegó a mis manos un guión y la verdad que que lo que quería contar, a mí me gustaba que se hablase de waterpolo y que se hablase de aquellos Juegos Olímpicos. Y luego visto en pantalla, la verdad que la narración de todo esa final y esa semifinal y todo lo que pasó, a mí me ha satisfecho muchísimo. La verdad que se lo han currado mucho y los actores han estado estupendos. Claro, es que revivirlo y encima en donde jugamos la fase preliminar, que era esta piscina, la verdad que ha sido una passada.
I ara també m'agradaria que escoltéssiu doncs, en Pep Ambròs parlant de per què creu, no?, que aquesta història també funciona, perquè segons ell és una història també de superació.
Parla d'equip, parla de superació, parla del companyerisme, de tota la força que pot generar un grup de persones que inicialment està absolutament trencat i que a mesura que avança la pel·lícula i que avancen els jocs i que avancen els entrenaments es van fent forts junts i és una història de superació.
Suposo que aquesta és la clau, no?, que hem de començar a reivindicar o a parlar o a fer cinema també sobre doncs, activitats esportives, però amb aquest enfocament, no?, també d'històries personals que arriben, perquè tothom, en el fons, doncs, es veu interpel·lat, no?, per doncs, això, tothom lluita, té èxits, fracassos, no?, en el seu dia a dia.
Supongo, a ver, la película va sobre algo épico, de un equipo épico, en un momento concreto. Esto es a veces lo que nos falta también reivindicar desde nuestro cine, que son momentos también de nuestra cultura y de nuestra, que es lo que hacen muy bien en Estados Unidos cuando desde películas como Hoosiers o cualquiera de o un domingo cualquiera, todos los que hablan sobre un deporte en concreto que suele ser o béisbol o fútbol americano, porque esos son deportes estrellas, no tienen tanto tiempo los deportes, pero tienen muchas historias que contar porque son muchos deportes, pues somos muchos equipos y la gente lo vive mucho. Escoger estas historias y trasladarlas al lenguaje cinematográfico, porque todas hay mucha épica en el deporte. Y me extraña y tengo mucha curiosidad de cómo ha surgido lo del waterpolo. Dices que pues, seguramente en Cataluña es por tradición, pero tampoco hay tanta. Pero es verdad que fue muy épico para los que vivimos aquella temporada. Pero lo que me estoy encontrando en las redes sociales es una unanimidad total en la crítica de no solo de la generación que vivimos ese tiempo, sino de la gente más joven que le ha encantado la película.
Bueno, supongo que en fondo explica una historia de superación personal. Bueno, sí, en su momento fue una revolución.
Va ser èpica, aquella final èpica, amb tres pròrrogues.
No, no, no només per les tres pròrrogues, sinó pels mètodes d'entrenament i de sargento de hierro o teniente O'Neill ha portat al waterpolo a fer córrer un jugador de waterpolo. No té sentit, tinguent en compte que no corren, ells neden, és una estructura diferent. I com fa que fusionar dos mons diferents que eren els que venien de fora de Catalunya amb el que era l'estructura, la base de la selecció espanyola d'aquell moment, que eren sobretot gent d'aquí.
Uns més grans, més tècnics, no?, més veterans, els altres més joves.
Els egos.
Sí. Doncs fins aquí, se'ns acaba el temps. La veritat és que hem gaudit, Miquel. També et volia demanar a la gent que googlegi, que busqui, no?, per doncs, això, trobar diferents horaris i propostes, però tu també em vas explicar que hi ha fins i tot aplicacions, no?, per veure si volem doncs, anar a veure una pel·lícula, a quin lloc, no?, podem trobar-la.
En el nostre cas, en el cas del cinema, nosaltres tenim les nostres pàgines web, que trobaran tots els horaris dels cinemes, de les pel·lícules que fem, normalment en una setmana vista, tant cinemes cinemesesmacià.com com cinesimperial.com, amb els horaris, compra entrades, totes les ofertes i promocions que fem de pel·lícules concretes, de Bola de Drac, d'After, de Bullet Train, ho trobaran tot allà.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per alimentar la nostra cultura i salut, cinema i ràdio.
Al matí, amb Raquel García.